estem explicant en les últimes setmanes i, de fet, en els últims mesos, el Barça ha de compaginar la seva activitat a la gespa amb l'activitat dels despatxos. Mentre els jugadors ahir feien bons els pronòstics i golejaven el Ferencváros al primer partit de la Champions, 5-1, els dirigents tancaven ampliacions de contracte i avui han de perfilar la moció de censura que un ampli grup de socis ha impulsat. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Anem a pams. Aquest matí el sindicat de futbolistes, AFE, ha donat suport als jugadors blaugrana en la seva postura davant la rebaixa salarial que demana el club. De moment, però, el Barça està arribant a acords individuals amb alguns membres de la primera plantilla de futbol.
Tot just mitja hora després d'acabar el partit, el Barça va anunciar les renovacions de Ter Stegen, Piqué, Lenglet i De Jong d'una tacada. Operació que el Jordi Borda havia predit uns minuts abans a la TDT. Piqué fins al 2024, Ter Stegen 2025 i Lenglet De Jong 2026. Són adequacions de contracte, més que no pas renovacions, perquè avui comença la taula de negociació per a la retallada salarial entre club i treballadors, taula a la que els futbolistes reclamen una part, ho van fer via burofax i no s'han presentat a aquesta taula de negociació, i els treballadors refermen aquesta idea dels futbolistes. A tot això, avui l'AFE, el sindicat de jugadors, ha carregat contra la composició i forma de la mesa, dona suport als jugadors i assegura que les mesures que adoptin seran impugnades. Mentrestant, el Barça negocia amb els futbolistes i no es descarta que en les properes hores dos futbolistes més puguin renovar. És l'estratègia que marca Bartomeu per a la retallada salarial, donar més anys de contracte, distribuir els pagaments en aquests anys, reduint la quantitat d'aquesta temporada. En el fons, es tracta d'una pilota d'endavant. Resols a curt termini, però hipoteques a llarg termini. També cal reconèixer que fins ara aquestes operacions s'apliquen als futbolistes que han de ser columna vertebral del Barça vinent.
I mentrestant, aquesta tarda, Salmo, reunió telemàtica entre el club, la Generalitat i la gent de la moció de censura per analitzar si la situació de la Covid-19 permet que es faci la votació o no.
Avui serà la primera reunió del grup de treball entre Barça i Generalitat per a la realització del vot de censura, una trobada que pot ser cabdal per al futur de la directiva. Dilluns hi ha reunió de junta convocada i si la Generalitat decideix tirar endavant amb el vot de censura, tot i els condicionants sanitaris, no està descartat que la reunió de dilluns pugui suposar un pas al costat de Bartomeu i la seva directiva.
Bé, doncs tot aquest embolic extraesportiu passa hores després que l'equip blaugrana golegés amb solvència el Ferencváros hongarès 5-1 en el debut a la Lliga de Campions. Un partit que va deixar bons apunts, especialment per l'aportació positiva que hi van tenir els jugadors més joves, Pedri, Ansu Fati i fins i tot Dembélé.
Va ser una victòria plàcida per al Barça, que deixa un peatge enorme en forma de l'expulsió de Piqué, sent baixa per Turí al partit contra la Juventus en la segona jornada la setmana vinent. Koeman va sortir amb dues novetats a l'11, Pjanic, el doble pivot, i Trincao a l'extrem dret. I l'estrena va ser positiva per a tothom. Messi de penal, després d'una gran jugada individual, va fer l'1-0. Ansu, Coutinho, Pedri i Dembélé també van ser golejadors. I el francès, a més, va donar una assistència. Va aprofitar la mitja hora de joc que va tenir. 5-1 en l'estrena del Barça aquesta Lliga de Campions per a l'equip de Ronald Koeman.
Hemos hecho un buen partido. Nos ha costado un poco entrar en el juego con el ritmo de balón que queremos poner. Yo creo que esto a veces es nuestro problema, que si bajamos el ritmo, si bajamos nuestra presión, nuestra agresividad y dejamos jugar demasiado a los contrarios, nos entramos en problemas.
Griezmann va descansar i apuntar al clàssic, però Koeman va aconseguir recuperar Trincao i Dembélé per a la causa. Avui l'equip descansa i a partir de demà començarà a preparar el clàssic, el duel contra el Madrid, de dissabte a les 4. Ansu Fati.
Con la máxima ilusión posible, que es un clásico, ¿no? Que siempre he soñado jugar y bueno, toca recuperarse bien ahora y la verdad que bueno, vienen dos partidos muy, muy bonitos que siempre he soñado de jugar y bueno, ojalá pueda tener la oportunidad de hacerlo.
Doncs el Barça va jugar ahir a la Lliga de Campions, avui li arriba el torn al Madrid. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Tot i que segurament el partit més atractiu que es disputa avui és el que l'Atlètic de Madrid juga al camp del Bayern de Múnich.
Un partit que està en perill fins a l'últim moment per culpa d'un positiu a la plantilla de l'equip bavarès. El govern local amenaça amb una quarantena si hi ha més positius al Bayern. Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic, explica com poden aturar el vigent campió.
Un trabajo con mucha responsabilidad y obviamente criterio para poder trabajar en equipo y obviamente sabiendo de qué opciones vamos a tener y tendremos que estar lúcidos y para poder resolverlas de la mejor manera.
Més afectat per la pandèmia està el Shakhtar Donetsk. El rival avui del Madrid té 8 positius que no han pogut viatjar a Espanya. D'altra banda, el Manchester City de Pep Guardiola juga avui contra el Porto.
Per a banda de la Champions, avui també hi ha futbol de segona divisió. Per ordre cronològic, el partit més matiner serà el que jugaran l'Espanyol i el Mirandés. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, d'aquí uns minuts ja sabrem l'11 inicial de l'Espanyol.
Haurem d'esperar encara una mica, perquè amb els nous protocols arran de la pandèmia ara els clubs no estan obligats a donar l'11 titular fins 45 minuts abans de l'inici del partit. En qualsevol cas, l'objectiu dels de Vicente Moreno és tornar al camí de la victòria després d'haver perdut diumenge a Vallecas el primer partit de la temporada. El rival d'avui, el Mirandés, un equip que fins ara s'ha mostrat més fora domicili que el seu estadi i que respecte a l'any passat s'ha hagut de reinventar començant per la banqueta amb un tècnic nou. En parla d'aquest fet Vicente Moreno.
L'entrenador sí és nou, però bueno, coneix la categoria, perquè ve d'entrenar en la categoria, sap el que se porta entre mans, com tots els entrenadors que treballen en segon divisió. I després té bons jugadors, gent molt jove, que això te dona, pues, a nivell condicional, pues, te dona un físic i un treball i una il·lusió important.
Recordem que l'Espanyol té cedits dos jugadors aquesta temporada a l'equip castellà, Víctor Gómez i Moja, però cap dels dos podrà jugar per l'anomenada clàusula de la por. Vicente Moreno ha donat fa escassament una hora la llista de convocats. S'han dut tots els que té disponibles, 24 jugadors. D'aquests n'haurà de descartar un. És novetat el gironí Jofre Carreras. En canvi, el xinès Olei continua fora per molèsties musculars.
També avui, però a les 7 de la tarda, entra en joc el Girona, que juga al camp del Lugo. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Un Girona en ratxa després de guanyar dos partits contra un Lugo, que en canvi ha estrenat nou entrenador, també amb victòria, això sí.
El Girona, que va perdre els dos primers partits que va disputar, ara encadena dues victòries consecutives i fa dos anys i mig que no enllaça tres partits de Lliga guanyats. Avui té una nova oportunitat al camp del Lugo, un rival que la setmana passada va canviar d'entrenador, Mekdinafti, per Juanfran, i que li va valer per poder guanyar al camp del Castelló després de tres derrotes consecutives. El Girona sembla que s'ha estabilitzat amb les dues victòries per 0-1 i 1-0 davant el Leganés i l'Oviedo respectivament, però el seu entrenador Francisco preveu un partit molt intens avui al Lugo.
Nos tenemos que adaptar, sobre todo porque ellos tienen algo muy, 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 muy definido, como es el juego directo con Barreiro, que tenemos que tener muy presente y tenemos que trabajar bien esto. A partir de ahí, en campo contrario, tiene jugadores desequilibrantes, como el Puma, como Valentín, jugadores que tienen muchísimo uno contra uno y es un equipo difícil en su campo sobre todo. Pues al final tenemos que estar muy juntos, sobre todo para el tema este de caídas y luego intentar aprovechar lógicamente los espacios que nos pueden dejar una vez que nosotros podemos recuperar el balón, ¿no?
Astuani, Juan Peada i Muriqi Couto són baixa i com que som en jornades intersemanals, segur que avui hi ha rotacions a l'Anxo Carro.
Jugant l'Espanyol i el Girona, però Josep Anton, aquest matí s'ha confirmat el que temíem. No hi haurà Sabadell al Corcón.
Ja són 9 els positius de coronavirus detectats al club madrileny, 8 jugadors, un membre de l'staff. Com que cada club té l'opció de demanar dos ajornaments, l'Alcorcón esgota aquesta via. Ja va ajornar el partit contra la Ponferradina quan li van sortir els 4 primers positius. Per cert, el proper partit del Sabadell és diumenge a la Romareda i avui han confinat per Covid la ciutat de Saragossa. Esperem que aquest sí es pugui disputar. Aquest matí, d'altra banda, el porter Macay ha rebut el premi a millor jugador arlequinat de la temporada passada.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Ara es poden directe perquè ara mateix estan en dansa les etapes de dues de les grans curses per etapes del món ciclista. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem pel Giro d'Itàlia, perquè és a les acaballes aquesta prova. Etapa de muntanya que pot fer trontollar la Malla Rosa de João Almeida.
De moment ha superat els dos primers ports de primera categoria sense cap problema. Els corredors ara es dirigeixen cap a un port de tercera i al final està Madona di Campillo, un port de primera de 12 quilòmetres d'ascensió, però que no és excessivament dur. Hem de dir que en aquests moments hi ha una escapada de 7 corredors, entre els quals hi ha Dario Cataldo, també Ilmur Zakarin, i que el gran grup està rodant a uns 7 quilòmetres. La duresa, però, del que falta de recorregut se la trobaran principalment a l'etapa de demà, on els corredors hauran de pujar, entre d'altres ports, l'Estelvio, l'etapa de dissabte amb l'Isoar i Sestriers i també la contrarrellotge final a Milà.
Això perquè fa referència al Giro. En canvi, a la Vuelta, que va començar ahir, avui hi ha etapa entre Pamplona i Lecumberri, amb Roglic, que diu que vol dur el mallot de líder des del primer dia, perquè el va aconseguir ahir, fins a l'últim.
Home, no serà fàcil, però tampoc hem de dir que sigui impossible. Recordem que és l'actual guanyador de la Vuelta a Espanya i ahir ja va demostrar que passa per un bon moment de forma. També van fer una molt bona etapa corredors com Richard Carapaz, que ha demostrat que és el líder de l'Ineos, i també Enric Mas, que va fer també, se'l va veure molt bé. De moment, l'etapa d'avui, com deies, ha començat fa aproximadament una hora. De moment s'estan intentant alguns corredors formar l'escapada de la jornada, i és una etapa que tindrà el punt clau a Sant Miguel d'Aralar. És un port de muntanya de primera categoria que està situat a 17 quilòmetres del final, és a dir, que una vegada els corredors facin la pujada, serà el descens el que els conduirà a la línia d'arribada. Per cert, que avui a la sortida s'ha parlat i molt també de confinaments perimetrals, perquè recordem que demà passat els corredors han de passar per la Rioja i el govern d'aquesta autonomia ha decretat que les pròximes hores hi haurà un confinament perimetral, però ha especificat que deixarà passar els corredors. El mateix passarà amb l'etapa de dissabte, que ha de començar a Osca, una altra ciutat que també es veurà afectada, però el govern aragonès ha dit que considera que és activitat laboral i que els corredors podran sortir d'aquesta ciutat. Així doncs, Navarra, La Rioja, Aragó, les pròximes etapes també marcades una mica per tot el que passi amb els confinaments.
Com està passant pràcticament en tot el món de l'esport, que està afectat pel coronavirus, i per això alguns organitzadors s'han d'empescar solucions imaginatives. Per exemple, els organitzadors de la Marató de Barcelona, que han ideat una marató virtual i gratuïta de 42 quilòmetres, 195 metres, que es podrà fer en 7 dies, cadascú en la seva pròpia ciutat, entre el 8 i el 15 de novembre.
Serà per no perdre el caliu amb la Marató de Barcelona, amb el desig que el 7 de novembre del 2021 es pugui córrer ja de forma tradicional. Cristian Llorenç és el director esportiu de la Marató.
Pues mira, és una marató virtual. Això vol dir que cadascú la pot fer per on vulgui i quan vulgui. Llavors nosaltres tenim un pla de 7 dies, del diumenge 8 de novembre al diumenge 15. Llavors durant aquests 7 dies cadascú pot fer la marató en els temps que vulgui. O sigui, hi haurà la gent que la pot fer d'una vegada, com el que la vol fer en dos, en tres, en quatre cops.
Tots els que s'apuntin podran fer una donació a la marató de TV3.
Preu la medalla gravada, té un preu de 5 euros, que li estendíem la medalla a casa amb el teu nom i el teu temps. Des d'aquests 5 euros que pagaria el durador, el que vulgui, 1 euro nosaltres el donem a la marató de TV3 per la lluita contra el Covid.
El 7 de novembre del 2021 no només es farà la de Barcelona, també es farà la marató de Nova York.
I abans d'acabar, expliquem que en bàsquet el Joventut continua imparable en la competició europea 4 de 4. Ahir va guanyar contra el Venècia. Els badalonins, a més, continuen oferint bones sensacions, especialment a l'Eurocup i en bon joc dels jugadors verd i negres. A més, el mataroní Albert Ramos l'han eliminat del torneig de tenis d'Anvers després de perdre contra el jugador local Zizou Bergs per 5 a 7 i 5 a 7. I Honda i la petroliera Repsol han anunciat la renovació del contracte de patrocini del seu equip de MotoGP fins a finals de l'any 2022. Per tant, l'equip oficial Honda MotoGP durà els colors de l'empresa espanyola dues temporades més en una relació sense interrupcions des del 1995. Mentrestant, l'equip Gresini de Moto3 ha anunciat la renovació del pilot barceloní Gabri Rodrigo.
Catalunya migdia.